per tant, insisteixo, jo crec que la FIFA, si inhabilita el senyor Rubales per X temps, en aquest cas tindria ella la competència per poder-ho fer, i el senyor Rubales no es podria presentar, no podria ocupar cap càrrec esportiu, és a dir, tampoc podria ser president del club,
d'un club
que estigui jugant a l'última divisió regional de qualsevol lloc.
D'acord.
Si no seria inhabilitat per qualsevol càrrec públic esportiu.
D'acord. Déu-n'hi-do aquest embolic. Però d'altra banda, la FIFA també ha ordenat a Rubiales que no contacti amb Jenni Hermoso. Què li podria passar si ho incompleix en aquest cas per part de la FIFA? Això es tractaria d'una sanció? Es podria agreujar la pena?
Sí, podria agreujar. Sí, agreujaria el problema que té, o sigui, la denúncia que té davant que ha fet d'ofici. El que està tramitant, l'expedient que està tramitant a nivell a nivell FIFA.
D'acord.
Sí.
Rubiales també...
Sempre que es pugui acreditar.
Sí, evidentment.
Vull dir, el senyor Rubiales també es podria defensar, només faltaria, perquè al principi de l'audiència sagrat es podria defensar tant, i es defensarà, suposo que es defensarà, a nivell del Tribunal Administratiu del Deporte, com a nivell de comitè de disciplina de la FIFA.
Rubiales també ha amenaçat d'emprendre accions legals contra les jugadores i que consideri que l'està difamant. Creu que això té algun recorregut?
Home, no sé. L'única prova que van aportar, de moment, o sigui, poden sortir més, però almenys l'única prova que van aportar són aquestes fotografies que, per mi, si jo fos aquí el que tingués que resoldre, jo no veig que, o no interpreto que li estigui una autorització per donar-li un petó a la boca, o com diu ell, un piquito, no? Jo no ho veig. Ara el que passa és que, esclar, això un altre potser sí que deu veure, efectivament, que pel moviment de llavis hi posa un piquito, no sé exactament què és el que li va dir, però vaja, jo no ho veig. No ho veig així. D'altra banda, evidentment, el senyor Rubiales té dret a autoritzar qualsevol mitjans ajustats a normativa per poder, en aquest cas, atacar en aquest cas la jugadora per dir que hi ha hagut aquí una injúria, però vaja. Tothom diu, quan hi ha aquests problemes, tothom diu que ni hablaré amb mis abogados o parlaré amb els meus advocats, jo crec que tots tenen més d'un advocat, i que, escolta, jo, després queden amb res perquè els propis advocats li deuen dir, escolta, deixo córrer perquè aquí tenim tot res a perdre.
I ja per acabar, què ha de passar a partir d'ara a la federació? Perquè Pedro Rocha, de moment, serà el president interí, entenem, fins que acabi aquesta suspensió. Han d'arribar, però, han d'arribar les noves eleccions del 2024, però amb aquesta interinitat, aquí, o s'haurien d'anticipar? Què és el més probable que passi aquí?
Jo veig bastant improbable que s'acabin, però vaja, tot pot ser, De tota manera, les eleccions a les federacions que són modalitats olímpiques són posteriors als Jocs Olímpics, als Jocs Olímpics. Per tant, això ens ho allargaríem a setembre de l'any 24. De moment, sembla que algú, no se sap exactament qui, però de la federació, ha demanat poder-los avançar abans del setembre del 24. Vaja, la federació també és una entitat privada, malgrat que s'ha de subjectar a normes que puguin ser, en aquest cas, les internacionals, que són les que preveuen que aquestes eleccions s'han de fer amb posterioritat als Jocs Olímpics. Però, vaja, potser sí, vista la situació excepcional que ens estem trobant, potser no estaria malament fer les eleccions quan abans.
Mira, perquè, ara li he fet aquesta...
Quan abans vol dir que hi hagi una resolució del TAT, en aquest cas,
Sí, li dic aquesta pregunta i potser la resposta la tenim potser demà mateix, perquè acabem de saber que la Federació Espanyola de Futbol ha convocat per demà una reunió extraordinària i urgent de la Comissió de Presidents de les Federacions d'Àmbit Autonòmic i Territorial, expliquen per analitzar i avaluar la situació actual de la institució. Això és tot el que diu, una reunió que es farà a les 4:15, un quart de 5 de la tarda, demà dilluns. Per tant, no especifiquen més, diuen a l'ordre del dia anàlisi i avaluació de la situació actual i avaluació de les decisions o actuacions adoptades, l'únic punt més enllà de precs i preguntes. Per tant,
de tota manera, aquesta reunió l'han convocat persones que van apoyar amb les orelles el speech que va fer el senyor Rugueres a l'Assemblea. Després sembla que han canviat d'opinió, com estic canviant d'opinió molta gent a la vista del rebombori que s'ha creat. Aviam, jo no crec que l'executiva sí que podria ser una dimissió en bloc, llavors aquí sí que tindria un problema, però avui el senyor Roig seria sent president i podria anomenar a altres membres de la federació de manera transitòria, de manera temporal, fins que no hi haguessin les eleccions. Però si es volgués fer fora el senyor Rubiales, ha de fer-ho l'assemblea i convocada l'efecte i instat per un vot de censura que hauria de plegar més d'un 66% dels assembleistes, que això ja no sé si ho tenen, però insisteixo, aquí tothom està canviant d'opinió d'un dia per l'altre. Doncs aquí és possible, que nosaltres hem vist passar d'aplaudir desaforadament amb un discurs a l'endemà fer un comunicat que dius que l'actuació que va tenir el senyor aquest va ser absolutament indigna, cosa que és veritat.
Bé, doncs veurem com acaba, quines són les opinions, com diu, que tenen cada territorial demà en aquesta reunió, què en surt d'aquesta reunió extraordinària i urgent que hi haurà demà, repetim, a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. I doncs, gràcies a Xavier Albert Canal, president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu, per aclarir una mica aquest panorama, dintre del difícil que és aclarir aquest panorama per tantes institucions, organismes que s'hi barregen, però crec que almenys sí que ens ha aclarit una mica, que almenys la cosa entre justícia ordinària, entre via estatal, entre la FIFA, hi pot haver diverses resolucions i que la cosa es pot allargar un quant temps. Doncs moltíssimes gràcies.
Només seria si anéssim el contenciós administratiu a l'àmbit territorial espanyol i en l'àmbit internacional, perquè no crec que davant de les resolucions que pugui haver-hi, no crec que el senyor Rubiales segueixi tirant endavant.
Perfecte.
Però això també és una opinió personal
Ho veurem. Gràcies, doncs, com dic, Xavier Albert Canal. Gràcies, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una breu pausa i de seguida ho comentem aquí a la taula.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Somriu, salta i il·lusiona't. Comença el nou curs amb Abacus. És el moment d'estrenar agenda, de retrobar-se amb els amics, d'omplir la motxilla de noves aventures. Prepara't per a la tornada a l'escola. Vine a Abacus i troba tot el que necessites al millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC1 i l'Ajuntament de Vic presenten... Especial El Món a RAC1, amb Sergi Embudio en directe des del Teatre L'Atlàntida de Vic. El divendres 1 de setembre a partir de 2:15 del matí, la nova temporada de RAC1 amb tots els presentadors de la casa i les actuacions musicals de Obeses. Paula Valls. I Palat i Pelut.
M'encanta la meva mama, és amor de veritat.
El divendres 1 de setembre veniu a inaugurar la nova temporada de RAC1 en directe al Teatre L'Atlàntida de Vic. Us hi esperem a tots.
El primer que arriba, el primer que seu.
L'1 de setembre, una edició especial del món per presentar el nou curs de RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Benito, Il·luminació Immobiliari Urbà. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1. Via Lliure, cada dissabte i diumenge a RAC1.
11 i pràcticament 10 minuts estem fent tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1 amb el Vidal Aragonés, la Cristina Farrés, l'Edurne Concejo i la Laia Bonals, que també estàveu molt atents a aquesta conversa que manteníem amb Xavier Albert Canal per aclarir aquest panorama, que no sé si l'hem aclarit o l'hem acabat de liar una mica més. A veure, sí que és veritat que això, que sí que s'apunta que doncs, la FIFA tirarà per un cantó, podria haver-hi una mesura contundent per la FIFA, sembla que també a través del TAT, veurem quin recorregut judicial però pot tenir a la justícia ordinària a Rubiales. Però vaja, no sé com espereu que acabi tot plegat, Laia.
A veure, és que seria molt complicat dir-te, pues acabarà bé o acabarà malament, perquè depèn de per qui. Crec que el camí judicial d'aquest cas és un, i el camí social i real d'afectacions és un altre. Vull dir, al final, que passin els jutjats, l'inhabilitin, pugui tornar a ser president o no, què farà, què passarà amb la seva gent, és important, però crec que també és molt important el moviment social que s'ha creat a partir d'això, i que les coses han canviat. Això que dèiem abans del ser acabó, les coses han canviat, les futbolistes s'han mobilitzat, el futbol masculí sembla que comença a despertar molt a poc, i en comptades ocasions, per exemple, en casos com el de Borja Iglesias, que ha decidit no tornar a la selecció fins que això canviï.
O també hi ha una convocatòria ben aviat.
Exacte. O els clubs de masculí, que ahir alguns en els seus partits van treure pancartes en favor de gent, vull dir, crec que tothom s'està mobilitzant per la causa, i crec que això també és molt important dir-ho. O sigui, el camí judicial és molt important, perquè que aquesta persona no pugui dirigir entitats esportives ni estigui a càrrec de la federació és important, perquè no es puguin produir més casos com aquest, i la gent del seu voltant tampoc estigui manant perquè no es reprodueixin, és molt important. Però el que canviï a nivell de l'esport crec que és clau.
I social, fins i tot.
Exacte, perquè és el que marcarà un abans i un després real. Perquè el paper de Rubiales és important en tot això, òbviament, ha sigut l'artífex de tot aquest enrenou. Però el que ha despertat en el món del futbol, i aquest poder de reivindicació que, òbviament, el futbol femení fa temps que té, però que el futbol masculí fins ara havia passat com de puntetes, i si puc no mullar-me no m'hi mullo, està obligant a que els clubs es posicionin, i estem veient com la gent es treu les caretes. I això és molt important de cara a un futur en el que volem que el futbol femení avanci, que el futbol femení es professionalitzi, i que tingui un paper important a la societat, perquè crec que és el que òbviament es mereixen, i acaben de guanyar un Mundial, que això sembla com que no ha passat, però acaben de guanyar un Mundial, que és la gesta més important d'aquest esport.
Vidal, tu t'has quedat amb algun dubte de la conversa amb Xavier Albert Canal?
No, dubtes no. Crec que hi ha una cosa que plana que no estem entrant tan prou i que s'ha fet referència, que és que hi ha un salt a partir del divendres nit dissabte matí, i aquells sectors que estaven aguantant a Rubiales l'estan deixant caure.
Sí.
Però crec que el determinant no és això, sinó per què ha passat això. Jo vull posar molt en valor a les 15.
Molt.
Les 15, al setembre del 2022, van plantejar el que van plantejar col·lectivament, d'una manera més molt curosa, però com es fan les coses, d'una manera curosa, col·lectiva i contundent. I vull posar també molt en valor, més enllà de que s'hagi guanyat un Mundial per una selecció esportiva, a les que van decidir no anar.
Tenen més raó que mai.
A les que van decidir no anar. Que segurament era el millor moment de les seves vides, des del punt de vista
esportiu. Sí, algú no ho deia, que deia...
Mapi,
i la dignitat que suposa, en el que pot ser, des d'un punt de vista individual, primar lo col·lectiu i primar la dignitat, crec que s'ha de posar molt en valor, i el sac que suposa també divendres la incorporació del sindicat de jugadores de futbol.
Sí.
Crec que és molt important que entenem que els grans canvis es donen en organitzacions col·lectives, i els sindicats històricament han jugat el paper que han jugat i el continuaran jugant. I això provoca un salt social que no l'entendrien tampoc sense el que ha significat el feminisme els darrers anys.
Uh-huh.
I, per tant, tot això és el que permet, en un moment determinat, que aquells que aguanten, que són els grans poders, a Rubiales diguin, l'hem de deixar caure. I potser és una visió massa positiva, però que jo crec que ja l'han deixat caure i, per tant, no té massa recorregut.
Cristina, i de seguida també dono pas a l'Edurne.
Sembla ser que sí, que l'era Rubiales ha acabat, no? Aquí caldrà veure fins on l'era Rubiales ha acabat, ell com a persona individual i els seus col·laboradors més estrets, caldrà veure fins on arriben els canvis. I aquí deixeu-me tenir una miqueta més de dubtes, perquè ens encanta fer protocols contra de caràcter positiu a favor feminista, a favor de les dones, a favor de la protecció de les jugadores, ens agrada fer-nos fotografies, ens agrada presentar-ho, però a l'hora d'aplicar-los tenim aquesta teviesa que deia, no? I a l'hora d'acceptar que les jugadores són unes grandíssimes professionals que han guanyat el Mundial de Futbol Masculí, femení, vull dir que han guanyat la principal competició, Per tant, se'ls ha d'escoltar i se'ls ha de donar el que elles demanin, perquè són les campiones del món d'entrada, perquè són les jugadores i perquè elles són persones que es mereixen ser tractades exactament igual que els homes futbolistes, perquè en això es basa la igualtat, és algo molt bàsic, un concepte molt, 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 molt bàsic, però que no es té clar. Caldrà veure fins on arriben aquests canvis, caldrà veure si se'ls escolten, si els donen els recursos necessaris, se'ls posa un entrenador que realment les entreni i estigui a l'alçada del que elles han demostrat a la seva gesta esportiva i els que els hi vindran als futurs, no? I caldrà veure si realment hi ha hagut un canvi o és només un simple maquillatge. O és senzillament passar, doncs, ostres, aquest ha fet el... Perdoneu els termes, però fer l'animal davant la càmera, no? Perquè primer s'agafa a la cardolla a la llotja i després baixa, li fa un petó a la jugadora, ens el traiem de sobre perquè, home, és que és molt públic i notori, és que clar, és que fins i tot els esportistes, les jugadores dels Estats Units estan donant una onada de suport a les espanyoles brutal, no? Per tant, el que hem de fer és una miqueta de maquillatge, canviar i tot continua igual. I després, aquest és el repte principal, no? I elles ara estan en una posició de molt força perquè, bueno, perquè tenen tot el suport social, tot aquest, el que en algun moment han dit, el Me Too, no? Del futbol que ha començat a Espanya i que també s'utilitza per aconseguir canvis a altres punts del món, no? Perquè el futbol femení sempre ha sigut de segona, no? És futbol femení i són futbolistes i es mereixen tot el tracte i el respecte d'unes grans esportistes com a més han demostrat que són. És que ja no només que ho siguin, sinó que a sobre ho demostren davant de tothom, no? Cal veure fins on arriba el canvi. Ara estan en un moment que tenen, doncs, aquesta onada de suport del Me Too i jo crec que s'ha d'aprofitar i s'ha d'aprofitar per demanar canvis de veritat, no només maquillatge.
Edurne, com ho veus tot plegat, i també què n'esperes d'aquesta reunió que comentàvem que hi haurà demà a la Federació Espanyola de Futbol?
Doncs igual que la Laia, hem vist ja tantes coses que no esperàvem veure que no m'atreveixo a fer allò una sentència de dir mira, veig claríssim que passarà això, perquè la lògica sempre ens ha dit una cosa i després, vull dir, jo ja m'espero absolutament qualsevol cosa. Estic d'acord en que hi ha dues vies, dos camins, del camí legal i aquest camí social, no? Per legal, amb institucions, hem sentit a la FIFA, el CCD, tenim el govern molt posicionat, ens falta per escoltar la UEFA, que si jo no m'he perdut en aquest ball de comunicats, encara no hi ha hagut un posicionament com sí que l'ha fet la FIFA, i Rubiales també té un càrrec a la UEFA. I hi ha també aquesta vessant social, coincideixo totalment amb el Vidal, que hi ha un abans i un després amb el posicionament, amb l'entrada dels sindicats i de la resta de sectors que deixen de donar suport a aquesta estructura totalitària en la que molts per por, molts per interès estaven ficats i ara amb la pressió social han decidit baixar-se del carro i posicionar-se en contra de tot això. I també de les jugadores, que hi ha un punt d'inflexió, que no toleraran, que ja no hi ha una marxa enrere, que s'han adonat que prou, que amb la unitat és l'únic amb el que aconseguiran arribar lluny, i jo de l'únic del que estic 100% segura és que les jugadores no donaran el braç a torça. El 2015, al Mundial del Canadà, van aconseguir que marxés Quereda amb unitat, han vist que l'únic camí és la unitat total i absoluta. Fa un any ho van intentar, es van dividir pel camí, saben que l'únic camí que els hi queda és la unitat, i jo ara mateix les veig més fortes que mai i més segures que mai d'anar totes a una. Per tant, amb aquesta força de les jugadores, amb aquest posicionament de la resta d'institucions i societat que tenen al seu costat, més enllà de que el camí legal sigui més llarg, més curt, amb més traves o menys traves, jo crec que és un abans i un després, que no hi ha volta enrere.
I abans d'acabar aquesta tertúlia, aquesta vessant esportiva, us volia demanar també com veieu, heu estat parlant del posicionament de jugadors, d'equips masculins, de clubs com, per exemple, el Barça. Us volia demanar en aquest sentit això. Com veieu el posicionament del Barça, actualitzat també ahir amb la resposta que donava Xavi Hernández de la compareixença, on era molt més crític amb Rubiales que no pas el comunicat que va fer el club, donava suport explícit a Jennifer Hermoso, però evitava demanar la dimissió dimissió de Rubiales, a una roda de premsa que arribava just al moment en què la FIFA precisament l'inhabilitava, el suspenia. Com veieu, per tant, el posicionament del club i també de la Federació Catalana de Futbol, en el sentit que ahir sentíem en aquest programa la Secretaria General de l'Esport, Ana Caula, que si bé criticava el posicionament de la Federació Espanyola en tot aquest, de la Federació Catalana en tot aquest embolic, no es mullava sobre què ha de passar amb Joan Soteras i la junta directiva actual, que també estava al costat de Luis Rubiales, és veritat que ha dimitit ara actualment com a vicepresident de la Federació Espanyola. No sé si creieu que en aquest sentit també hi ha d'haver algun canvi o n'hi ha prou amb que la Federació Catalana també es posicioni clarament en contra de Luis Rubiales i en demani la dimissió i accions contundents. Com ho veieu tot plegat? Laia, si vols, comença.
En el cas del Barça, jo crec que hem tingut un exemple claríssim de com les persones a títol individual han estat molt per sobre del club. El club ha fet un comunicat molt tebi, covard, no sé quins adjectius fer servir, però s'ha posat molt de canto, i en canvi els diferents treballadors que han parlat públicament han demostrat molta més valentia. L'entrenador Jonathan Giralles va ser molt clar, dient que no posicionar-se també era posicionar-se, va demanar canvis immediats. Hem vist també a Xavi Hernández posicionar-se clarament, a la junta directiva Elena Fort. Jo crec que a nivell individual han donat una lliçó del que hauria d'haver estat el posicionament institucional, quan, sobretot, tornem a recordar, gran part del gruix d'aquesta selecció són jugadores del Barça. La jugadora que està en el focus de tota aquesta polèmica és la teva màxima golejadora històrica i ha format part de la història del teu club. Jo crec que es mereixia un suport molt més alt i molt més clar i molt més ferm del que ha mostrat el Barça, un suport que ha rebut als seus clubs a Mèxic, de federacions als Estats Units, Anglaterra, Alemanya. Ha rebut posicionaments molt més ferms dels que ha rebut a casa seva. Jo crec que això és força greu.
Sí, Laia. Estic prou decepcionada amb el que ha fet el Barça. Sempre el Barça fa bandera del més que un club, dels valors, de la unió, del que implica l'esport a la societat, i crec que aquest era el moment de demostrar-ho, de demostrar que de veritat apostaves per al futbol femení, de veritat que de veritat et creies que aquestes futbolistes són professionals i es mereixen un respecte, i crec que el club ha sigut massa tebi i poc radical. Vull dir, crec que era molt important que el Barça fes un pas endavant i es signifiqués per la seva futbolista, perquè ha estat 5 anys en diverses etapes, és la màxima golejadora, com deia l'Edurne, ha sigut una figura cabdal en aquests anys, i si no et posiciones per una cosa que és teva, que et toca de prop, que és de la teva gent, no entenc què està fent el Barça. Vull dir, al final, òbviament, el discurs de Xavi ahir ajuda a que les coses potser s'encaminin una mica més, el comunicat que va fer Elena Fort també crec que és important, i que denota que no tothom en aquesta directiva pensa igual, i que hi havia directius que no estaven conformes amb la forma en la que s'ha fet el comunicat. Però a mi em decepciona molt el que ha fet el Barça, perquè no pot ser que equips d'Estats Units surtin amb banderes o surtin amb pulseres de suport a Geni, o tothom es mobilitzi, tothom en parli, clubs que no són el seu, com pot ser el Getafe, el Cádiz, demanin la divisió de Rubiales per aquest cas, i el Barça sigui faci un comunicat en el qual només intenta com explicar el que ha passat i no es posiciona. Crec que, quan, si no recordo malament, el comunicat començava com dient que com l'assemblea ha decidit o ha acceptat les disculpes o ha entès les disculpes. És com, bueno, és que el problema no està en que es disculpi o no, que de fet crec que no s'ha disculpat en cap moment. En el vídeo justifica, i l'altre dia veiem l'esperpèntic moment i discurs que quedarà pels anals de la història. No és una disculpa, i el club ha acceptat això, no ha demanat res a canvi, no s'ha posicionat, i la Laia Coll ho deia aquí l'altre dia, tu diràs, el Barça està clar que li deu coses a la federació, perquè hi ha d'haver algun punt en el que ens estem perdent coses, perquè no pot ser que hi hagi certa rotunditat en Xavi, en Elena Fort, en Jonathan Giralles, i el club en el seu comunicat sigui com qui ho fa un comunicat del dia que s'ha d'anar a comprar el pa. Mm. I és que no entenc aquesta forma de no posicionar-te en una cosa que és teva. És que t'ho juro que és una de les coses que més m'indigna d'aquest cas. Hi ha moltes coses que crec que no estan bé, però el paper del Barça en aquest, en el cas de Rubiales, a mi em decepciona profundament.
Vidal, primer i després, Cristina, breument, si podeu.
Barça molt lamentable, res més a dir. No hauríem de perdre que el futbol s'ha convertit des de fa molts anys en un nínxol de negoci. I, per tant, també anem a veure per què hi ha les ganivitades que hi ha quan hi ha un procés electoral a la Federació Catalana de Futbol i el que hi ha darrere. I, per últim, jo no tinc gaire perspectiva positiva del que pugui passar en el futbol. Vull dir, odio el futbol modern, no puc dir una altra cosa. I sí que aquí sumaria, o juguem totes o punxem la pilota, que és el gran aprenentatge aquests dies. I imatge als dos extrems de l'única perspectiva que a l'estat espanyol tinc que pogués ser positiu. Tenim un club, que és el Rayo Vallecano, on hi ha un entrenador del femení que animava les agressions sensuals en grup, però tenim també una afició amb una sensibilitat social important. A veure què passa també en aquest club, que podria ser una certa esperança perquè això pogués canviar. Mm. El seu president, per suposat, no. Significa el mateix. Negocis i extrema dreta.
Cristina, remata-m'ho també.
És que el que ha fet el Barça és que no ha estat a l'altura de les circumstàncies en cap moment, ni per defensar les seves jugadores, ni per defensar el futbol femení. I l'entrada ja que hi hagin comunicats com el de la vicepresidenta institucional, no? l'Helena Fort, que també l'han mencionat, no? les dues companyes de periodistes, que el faci a títol individual i personal, és que em sembla lamentable. I que deixis que sigui l'entrenador que faci unes declaracions, i bé, també unes declaracions que no anem tampoc gaire lluny, no demanem tampoc la dimissió, diem que és inacceptable, perquè hi ha una onada d'indignació social molt gran i tampoc no ens hem de desmarcar, i potser sí que hem fet una mica el ridícul, no, amb el comunicat, vinga, va, i tapem-ho ràpid i passa, i ja està. I això és el sempre... És que com són les dones, no? Queda aquest una... És que al final és això. Estem en aquest punt, no? Com són les dones? Sempre que s'han vos, jolín, és que era un piquillo. Pues hem de canviar cosetes. I aquesta és la primera que ha de canviar.
Queda clar i esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies, doncs, a la Laia Bonals, periodista del periòdico, i també a l'Edurne Concejo, de La Vanguardia, per haver sigut aquí en aquesta tertúlia. Al Vidal i a Cristina us demano que us quedeu una mica més, que tocarem un altre tema de seguida, aquesta... com hem d'actuar a nivell urbanístic i arquitectònic contra les onades de calor, contra el canvi climàtic, també amb episodis de pluja com els que hem tingut avui. Fem res, una breu pausa i de seguida obrim aquest meló.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Últims dies per emportar-te dos ulleres més per un euro més amb xin-xin de Flelu. I ara aprofita i paga fins a dos anys sense interessos ni comissions. Ho has sentit bé? Dos ulleres més per un euro més fins al 3 de setembre. Només amb xin-xin de Flelu. Veure condicions a l'òptica.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Domats de Castells de RAC1 i els saludem des de la plaça.
Castells de RAC1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
Perquè ens esperen grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars. Gama extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un. Sigueu on sigueu.
És estiu, eh?
Feu estiu.
La ràdio a la Barqueta.
Amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u. A
RAC1, cada dissabte i diumenge, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Pràcticament 11:45 del migdia hem estat repassant àmpliament les últimes novetats d'aquest cas Rubiales. Ara, però, també ens volem centrar en com des de l'arquitectura i l'urbanisme s'ha de combatre o adaptar-se, si més no, al canvi climàtic per intentar fer una mica més feixugues doncs, aquestes altes temperatures, en el cas de carrers, també d'altres punts, i com combatre, per exemple, en el cas de pluges molt intenses com les que hem tingut aquest matí a Catalunya durant aquesta nit. És veritat que, per sort, no hi ha hagut incidències importants. I, de fet, a aquesta hora, Gori Massip, bon dia de nou.
Bon dia.
Ara mateix plou ja poc i podríem fins i tot donar per finalitzat aquest episodi de tempestes importants.
Continua plovent a les comarques del litoral i prelitoral entre Girona i Barcelona, també a punts de la Catalunya central, del Pirineu, però una pluja que a poc sembla que comença a afeblir-se i ara no tenim tempestes fortes, almenys amb tanta intensitat com descarregaven a primera hora d'aquest matí. Un episodi, per tant, que sembla que es va acabant i a partir de la primera hora d'aquesta tarda aquests ruixats, aquests xàfecs seran restringits a l'àrea del litoral prelitoral de Barcelona, nord del Camp de Tarragona i sud de les comarques de Girona. Una regada molt benvinguda i que ha deixat registres de fins a 100 o una mica més litres per metre quadrat a alguns punts, per exemple, de la vall de Camprodon, i que ha passat per alt, això sí, el Pla de Lleida i les comarques de Ponent.
Doncs deixem bastant enrere les pluges, però sí que és veritat que també tenim bastant fred, bueno, més fresca aquesta tarda.
Sí, almenys menys calor, deixem així. Temperatures poc pròpies per al mes d'agost, entre 21 i 27 graus de màxima, més aviat un ambient de finals de setembre.
Perfecte, doncs mira, també això almenys serà agradable. Gràcies, Gori.
Que vagi bé.
Doncs com dèiem, a aquesta hora saludem el degà del Col·legi d'Arquitectes, el Guim Costa. Guim, què tal? Bon dia, moltes gràcies.
Hola, què tal? Bon dia.
Amb qui volem analitzar... Digues, perdona.
Pluja, amb la finestra oberta.
Sí, exacte.
Gaudint de la pluja amb la finestra oberta i refrescant-nos.
Oh, és agraït, és agraït. Amb tu volem analitzar una mica el que comentàvem, si els nostres pobles i ciutats estan adaptats o què els falta per adaptar-se a aquesta nova realitat, que és veritat que s'hi ha de combatre en la mesura del possible contra aquest canvi climàtic, però hi ha segurament efectes que són presents actualment i que, per tant, hem de combatre també aquests efectes més enllà d'intentar reduir els futuribles, i volem saber si estem fent bé els deures o no. És per això que et començo demanant si comencem per les pluges, que és veritat que finalment avui no hi ha hagut grans inundacions, però sí que es diu que habitualment pot ser una tendència més regular, més habitual, aquestes pluges torrencials en els propers anys. Estan preparats la majoria de pobles i ciutats perquè assumessin l'aigua que pot caure?
Sí. Mira, Eudald, jo et voldria explicar que aquí tenim dues circumstàncies. Una és que hem de treballar per mitigar els efectes del canvi climàtic, o sigui, sí, que hem de treballar en que aquest canvi climàtic no segueixi creixent, i per altra banda ens hem d'adaptar, que és referent a la pregunta que tu ara puntualitzaves de les pluges i de les calors. És un canvi, és una situació molt complexa, és un canvi molt lent, on els meteoròlegs i els experts en clima ens van assessorant i ens van, diguem-ne, posant al dia del que està passant. El que està clar és que el IPCC, que és aquest informe que fan cada any 2.000 científics de tot el món, el que ens estan dient és que el canvi climàtic s'està accelerant per sobre del que s'havia pensat al principi. Per tant, per una banda ens haurem d'adaptar, que vol dir acostumar-nos a això, a aquestes grans pluges, i saber com bueno, d'entrada hi ha aquests avisos, no?, de no aparcar els cotxes a les rieres i aquestes coses que potser abans no n'érem tan conscients i ara n'hem de ser més. I per altra banda, a veure com mitiguem. Cal tenir en compte que en el sector de la construcció, on els arquitectes hi tenim un paper important perquè som els que projectem espai públic i edificis i els espais on vivim el dia a dia i tenim un paper important, implica un 40% de la contaminació en general, així com un número simple,
sí,
però molt important, no? Clar, aquest 40% implica que des del nostre sector, en el qual els arquitectes com a projectistes hi estem treballant molt des del principi, hem d'intentar contaminar menys. I això és un procés feixuc, lent, complicat, perquè el món de la construcció té molta inèrcia d'anys i segles, podríem dir, i que, per tant, estem pensant, treballant i estudiant el com es pot treballar en això, en no contaminar tant.
Clar, però és això, ciutats com Barcelona i també altres del Maresme estan preparades per assumir aquestes pluges? Per exemple, llegíem que l'Ajuntament de Barcelona té un pla a 80 anys vista per adaptar la ciutat a aquestes pluges torrencials. No sé si n'hi ha prou.
Clar, clar. Bueno, és el que dèiem abans, que és una inèrcia molt complexa de molts anys. Està clar que als anys 80, als anys 90, hi havia com un optimisme amb que l'energia seria infinita i que els materials que ens dona, que podem substraure de terra serien infinits, i per tant hi havia com un optimisme tecnològic, i ara en molt poc temps ens n'hem donat compte que això no és així, i estem més aviat en una altra actitud, no? En aquesta actitud d'un cert pessimisme de veure que tothom no podrem arribar a tenir el que tothom ha tingut, perquè això no funciona, diguem-ne, pel manteniment no tant del planeta, que jo dic sempre, el planeta seguirà, sinó pel manteniment de la humanitat, no? Estem creixent molt i cada vegada el nostre confort va més lligat a aquest tipus de necessitats complexes amb materials difícils que la tecnologia ens ha permès, però que moltes vegades ens hem oblidat, tecnològicament també, des del punt de vista de societat, de veure cap on ens estava portant aquests avenços, no? Que és el que ens passa. Llavors, tornant al que deies, si les ciutats estem preparades, això de l'Ajuntament de Barcelona, que ho preveu en 80 anys, té bastant sentit, perquè no és una cosa que pugui canviar-se d'un dia per l'altre. Sí que és veritat que s'estan implementant sistemes, com per exemple una de les que jo trobo més eficients d'avui per demà per combatre això que es diu l'illa de calor, que és quan el sol calenta l'asfalt de les ciutats i els edificis, fa que després aquests edificis i aquest asfalt es converteixin en un radiador que incomoda, diguem, els habitants de les ciutats. De les aplicacions que està ajudant a que això no sigui així són els toldos en els carrers, que fixa't que és com un invent de molt antic. Sí. Hi ha moltes coses que aquí l'art mediterrani, que això també és una cosa a tenir en compte, que les solucions que podem tenir a l'art mediterrani difereixen molt de les que podem tenir del nord d'Europa. Moltes vegades ens enlluernem amb que des del nord d'Europa tenen les solucions bones. En el cas del clima, és molt important tenir present que en l'arc mediterrani tenim un clima diferent i tenim una humitat diferent i tenim una proximitat al mar, en aquest cas al Mediterrani, diferent de la del nord d'Europa, i que per tant hem de buscar les nostres pròpies solucions i hem de posar sobre la taula a l'hora de fer la normativa a Europa les circumstàncies del clima mediterrani, perquè si no a vegades ens enlluernem per les solucions que ens arriben del nord, que no sempre són les bones.
Clar, un altre factor... Digues, perdó.
Sí. No, això comentava, el dels toldos, no? Que sembla una, sí. sembla una solució una mica peregrina, però si féssim una comparació seria com a les galeries de l'Eixample tenir unes persianes, no?, que impedeixen que el sol entra, no? Per tant, tens unes persianes, després tens una galeria, que és un coixí d'aire que et permet renovar-lo, i a l'interior del pis ja estàs millor, no?, perquè el sol incideix contra la persiana, que la tens tancada durant el dia, la calor que pugui travessar aquella persiana, perquè aquella persiana es calenta molt, però la calor que pugui arribar a absorbir aquella persiana entra a la galeria, que és aquest espai intel·ligent, diguem-ne, per regular, diguem-ne, l'aire interior dels pisos de l'Eixample, que és la galeria. Aquesta galeria es renova l'aire i a dintre del pis estàs millor, no? Doncs el toldo seria una mica l'equivalent a aquesta persiana, perquè ja impedeix que els rajos de sol calentin la base del terra, que a més per culpa, entre cometes, diguem-ne, de que el cotxe hagi sigut un element tan important en les nostres ciutats, doncs s'ha arribat a asfaltar tot. Abans sí. Hi havia molts adoquins per tot arreu que filtraven l'aigua, ara tot és asfalt. Clar, aquest asfalt es calenta i fa el que dèiem abans, l'illa de calor, no? Per tant, sembla curiós com un toldo, doncs, per sobre dels edificis, que impedeix que el sol toqui les façanes i toqui els asfalts, tingui un efecte tan bo. Jo, per mi, és de les millors solucions.
I això requeriria una inversió molt important, o...?
A veure, tot això és molt complex, com deia abans, hi ha equilibris. Sí. També, per altra banda, també podríem començar a pensar a veure com fem amb el paviment de les ciutats, no? I com fem que el cicle de l'aigua torni a ser el que era. L'aigua que cau dels núvols, que la terra l'absorbeix, que acaba al mar, que s'evapora i torna als núvols, no? Aquest cicle, que és com tan bàsic, és necessari que passi a les ciutats. Per tant, aquest toldo seria una solució, també torno a lo d'abans, que no són solucions totes immediates, sinó que hi ha tota una sèrie de solucions en paral·lel que hem d'anar treballant. Perquè aquest toldo seria, doncs, seria una inversió gran, diguem, de cara a l'any que ve, per dir alguna cosa,
sí.
gran fins al punt, doncs, molt gran, diguem-ne, però també treballar amb que els carrers tinguin més arbres, tinguin més pèrgoles, tinguin més protecció del sol, diguem-ne, en la base del terra, i que aquest terra sigui absorbent de l'aigua i que aquest terra tingui vegetació, també farà que aquest espai de terrer sigui molt més agradable i molt més vivible pels ciutadans de la ciutat.
Clar, a vegades es fan estudis que demostren que la presència d'arbres a certs carrers canvia i de quina manera la temperatura que hi ha a peu de carrer, per dir-ho així.
Molt, molt. Sí, sí. De fet, ara que en parlem tant de l'Ildefons-Cerdà, va calcular que un arbre cada 8 metres era la bona proporció dels arbres de les ciutats, perquè li permetia créixer el suficient i al mateix temps aquesta distància feia que fes de pèrgola vegetal natural a tots els carrers de la ciutat. O sigui que sí, sí, l'arbre aporta humitat a l'ambient i la humitat sempre fa que hi hagi un confort millor, diguem-ne.
Abans parlava de l'asfalt, que genera també aquest efecte calor. No sé si, per tant, hauríem de pensar en nous materials per això, per edificar els carrers.
Sí, i tant, i tant. De fet, s'està estudiant moltíssim, s'està innovant molt. Sí. Des de l'Ajuntament de Barcelona s'està estudiant molt quina mena de material s'ha d'aplicar a les ciutats. S'està investigant, jo trobo que s'estan fent proves. No totes són encertades, però s'està investigant, com tot és un provar a veure què passa. Ja et dic, hi ha materials que funcionen molt bé, altres que no funcionen tant, i ara, diguem, amb tot aquest procés de pacificació i de reverdificació de la ciutat de Barcelona, el que s'anomena les superilles, d'una manera així més comercial, però que darrere hi ha tota una teoria i tota una conceptualització elaborada des de l'oficina de Barcelona Ecologia Urbana durant 20 anys, tota aquesta sapiència crec que és la que s'ha d'aplicar a la ciutat, i una de les parts que es va estudiar a fons és el paviment i el que té a veure el paviment en el cicle de l'aigua, com dèiem abans. Perquè si tu impermeabilitzes els carrers de la ciutat, tota l'aigua que cau, com per exemple en un dia d'avui, se'n va d'una manera molt ràpida i sense empapar la terra al mar directament, no? Mm-hmm. Sense que hi hagi aquest cicle tan necessari, diguem-ne, que les aigües freàtiques pues, rebin aigua de la pluja i tot això al final està trencant un ecosistema que porta que passem més calor, que passem més fred, o que, bueno, vull dir que tot això és un cicle natural que estem trencant, diguem-ne, no? I que hem de recuperar.
En els últims anys també hem vist ciutats com Los Angeles que han pintat algunes carreteres i pàrquings de color blanc. El paviment de color blanc sí que apunten que han aconseguit una reducció d'una mica més de 5 graus respecte quan l'asfalt era negre, però clar, això també és una solució que ara no sé si efectivament compensa, és una opció que es pot plantejar aquí.
Clar, clar, és el que deia abans, és una solució una mica semblant a la del toldo, no? Evidentment, quan tu tens, bueno, i fixa't el que et deia abans de l'art mediterrani, com són les cases de Menorca, com són les cases de Sicília, blanques, blanques perquè, o Andalusia, perquè reflecteixen la llum del sol, i així t'estalvies que allò agafi inèrcia calòrica i la deixin durant la nit, cosa que dona molt poc confort, no? O sigui que pintar-ho blanc és una solució momentània, bona, perquè el blanc, o sigui, els edificis clars i el paviment clar, absorbeix molt menys la calor que un fosc i, per tant, és una bona solució. Però és una solució a curt termini del que hem de pensar, i això els arquitectes, els urbanistes i els paisatgistes, que som els que ho projectem, som els que, abans de fer-se ho pensem, tenim un paper molt important de cara a buscar solucions perquè el canvi, com us deia abans, per adaptar-nos al canvi climàtic, i el doble repte aquest, que no només adaptar-nos, sinó treballar per mitigar, perquè la construcció contamini menys, no? I tot això és un repte que tenim molt present. De fet, el novembre fem la segona jornada de descarbonització al Col·legi d'Arquitectes, que la convidem membres d'Europa venen i de l'estat espanyol. O sigui que estem abanderant molt des del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya tota aquesta feina de mitigació i adaptabilitat, diguem-ne, de la construcció a les ciutats per adaptar-nos i mitigar el canvi climàtic, que des del nostre punt de vista el considerem bàsic pel futur.
I ja per acabar...
Que nosaltres confiem molt en les ciutats com a elements de més sostenibilitat, diguem-ne, no? Creiem que el futur ha de ser que visquem junts, no?, amb una ciutat densa, que hem d'estudiar amb quina densitat quina quantitat. Moltes vegades es parla que les ciutats de 200-300.000 habitants són potser les més equilibrades. Que puguis tenir l'escola a prop, que puguis tenir la feina a prop, que puguis tenir l'hospital a prop, i que tot això faci, diguem-ne, que el cotxe... No perquè el cotxe és un gran invent, el cotxe és un element importantíssim, diguem-ne, dintre de la nostra societat, però sí que és veritat que a vegades el fem servir de manera una mica sense pensar, com si fos la tercera cama nostra, no?
Clar.
Quan al final és veritat que ens ajuda, però és veritat que en aquest anar a l'escola o en aquest anar a comprar a la cantonada amb el cotxe, doncs acabes afectant a un aire i a un entorn que respirem tots, no? Per tant, ser conscients una mica de que viure en comú, o sigui, que la llibertat no és poder tenir un cotxe perquè pots tenir-lo, sinó que és també respectar, diguem-ne, que tots plegats puguem respirar un aire més fresc, un aire més pur, i bueno, i que puguem seguir vivint a les ciutats que claríssimament és la manera més sostenible de viure que tenim els éssers humans.
Doncs en aquest sentit...
Sí.
No, disculpa, aquest sentit, que ara que parlava del...